L'informatiu del migdia.
El ple de febrer fa el primer pas per al nou servei de gestió de l'aigua i del clavegram. És divendres 27 de febrer. La proposta que va comptar amb el suport de l'equip de govern, Junts i Ara Toca, i el vot contrari d'Esquerra Republicana i la CUP, planteja un contracte d'una durada de 8 anys amb una inversió inicial superior als 670.000 euros. De seguida us ampliem aquesta informació abans d'altres titulars. Aquest cap de setmana, Castellà viurà una autèntica concentració de cotxes modificats a l'espai Tolrà. I en esports, l'Hoquei Club Castellà rep la visita del Barça al Dani Pedrosa, un rival directe. I la previsió meteorològica, bon temps en general, un pèl emboirat en general, amb temperatures que poden quedar frenades. Demà baixen una mica més les temperatures. Comencem. Dimarts passat es va viure un dels plens més maratonians que recorden d'aquest mandat, més de 3 hores i mitja, amb un ordre del dia amb gairebé 20 punts que va barrejar qüestions com el servei de l'aigua, el document únic de protecció civil municipal, l'aprovació definitiva per reactivar la urbanització de Can Bages i fins a 6 mocions de temes tan diversos com els espectacles amb animals, el càncer de mama, la situació de Rodalies o la violència en el món de l'esport, entre d'altres temes. Segurament, la qüestió més de més impacte ciutadà que va tractar el ple va ser l'aprovació d'un primer estudi sobre com ha de ser la futura concessió del servei d'aigua i clavegram. La proposta, que va comptar amb el suport de l'equip de govern, Junts i Ara Toca, i el vot contrari d'Esquerra Republicana i la CUP, planteja aquest contracte, segons explicava el regidor Pepe Leiva.
En primer lloc, es constata que l'estudi compleix amb la llei de contractes del servei públic, que exigeix que qualsevol concessió de serveis estigui precedida d'un estudi de viabilitat econòmic financer rigorós. En segon lloc, s'acredita que la inversió inicial prevista en el servei és de 672.000 euros, destinada principalment a actuacions de millora de la xarxa, renovacions i intervencions prioritàries de les infraestructures del cicle de l'aigua del municipi. En tercer lloc, el model plantejat incorpora un cànon finalista per a la millora del servei, que permetrà finançar inversions i actuacions a la xarxa d'aigua i clavegram, reforçant la qualitat i la sostenibilitat del sistema a llarg termini. I especialment important per a la ciutadania, l'informe d'intervenció conclou expressament que les tarifes vigents són suficients per sostenir el projecte.
Aquest plantejament no va convèncer ni Esquerra Republicana ni la CUP, els quals van fer intervencions defensant l'opció que s'hagués posat sobre la taula remunicipalitzar el servei en règim de concessió privada des del 1975. Dolors Ruiz, portaveu republicana, va dir que era un greu error polític no aprofitar per plantejar diversos models de gestió.
Perquè no estem davant d'un tràmit menor, sinó d'una decisió que marcarà la gestió de l'aigua i el clavegaran durant molts anys. L'estudi que ens ha presentat analitza amb detall un únic model, el de la concessió, però no el compara amb altres models possibles que també permet la llei, com la gestió directa municipal, una empresa pública o fórmules de cooperació entre administracions. Això és especialment rellevant si tenim en compte que portem més de 50 anys amb el mateix model i que el clavegram va lligat a aquesta mateixa forma de gestió. Després de tant de temps, creiem honestament que hauria estat raonable tenir totes les opcions sobre la taula abans de decidir.
La regidora de la CUP, Marga Uncins, va anar un pas més enllà a la línia que va iniciar Esquerra Republicana.
Estem parlant d'un servei essencial que porta mig segle en mans privades. Des del 75 fins avui, l'aigua de Castellà ha estat gestionada per grans empreses, avui integrades dins el grup Agbar. Això no és neutre. L'aigua no és un servei qualsevol, és un dret bàsic. La concessió acabava el desembre de 25 i no es va preparar amb temps, fixeu-vos bé el que dic, no es va preparar amb temps un debat públic real sobre el model. En lloc d'obrir un procés participatiu per estudiar la remunicipalització, s'encarrega un estudi a una consultora privada que acaba concloent, evidentment, que la concessió és viable.
Per part de Junts, Lluís López va criticar que s'hagi recorregut a la figura jurídica de la pròrroga forçada al servei, encara que també va qualificar que l'aprovació que s'estava fent al ple és una passa necessària per al futur contracte de la gestió.
A més, parlem d'una passa necessària per a continuar cap al futur contracte de concessió que ens és imprescindible d'agilitzar. Però la nostra tasca fiscalitzadora, que no inquisitiva, com a oposició, hem de dir que allò que, encara que sobre el paper estigui tot bé, doncs hi ha coses que ens poden preocupar, naturalment. Tot i que no siguin coses que obligatòriament hagin de ser resoltes per aquest document que votem, però que també amoïna que no s'hagi entrat amb més precisió a tractar, encara que la seva concreció sí que es faci en el futur plec del contracte. Una de les inquietuds parteix del propi document, que diu clarament que les obres d'inversió necessàries contemplades en aquest projecte de concessió tenen la finalitat d'adequar, millorar i actualitzar les infraestructures del servei, però en cap cas suposen la construcció de nous elements o infraestructures.
Miqui Vilanova, d'Ara Toca, va demanar a Pepe Leiva que es continuï per la via del diàleg de cara a la concessió del concurs per a la concessió de l'aigua.
Sí que jo demano a l'equip de govern, senyor Pepe Leiva, si m'escolta, sisplau, que continuï la mà estesa, sisplau, per seguir podent treballar conjuntament amb tot el grup municipal, que puguem treballar conjuntament en els plecs i tinguem la informació com vam fet amb aquesta presentació. Jo el que els hem demanat ens han anat atenent i ens ho han anat donant, i jo la mà estesa la valoro.
Per tancar el debat sobre el servei d'aigua i clavegueram, l'alcaldessa Yolanda Rivera va alertar dels riscos que comporta per a una població de les dimensions de Castellà municipalitzar el servei.
Que sembla que si no municipalitzes un servei, doncs estàs fent un sacrilegi. Municipalitzar un servei té els seus riscos, perquè implica, primer, pobles del nostre tamany, hi ha molt pocs, i jo ara pensaria, i no sé si arribaria a comptar-los amb una mà, que tinguin el servei d'aigua, un servei com aquest, municipalitzat. Si el tenen, ajuntaments més grans, ho tenen a través d'una empresa pública. Per tant, s'ha de crear aquesta empresa pública, s'ha de dotar de personal, de gerència, d'equips tècnics, d'equips operaris. En el cas de que les inversions les ha de fer l'Ajuntament. En aquest cas, diria que surt una inversió que haurà de fer, com a mínim, l'empresa que es presenti, de 570.000 euros anuals. Aquests 570.000 euros d'entrada els hauria d'assumir l'Ajuntament.
L'informatiu del migdia.
En l'apartat deliberatiu d'aquest ple de febrer es van debatre extensament 6 mocions que van tenir el moment més tens en la proposta d'Esquerra Republicana defensada per Susan Galí sobre la proposta de celebracions festives populars lliures d'explotació animal. La regidora republicana va argumentar que els 3 toms que no s'han celebrat en els darrers 2 anys i que aquesta situació obre una oportunitat per obrir el posicionament clar com a municipi sobre aquest tipus de celebracions lliures d'explotació animal.
Apostar per celebracions lliures d'explotació animal no implica renunciar a la cultura ni a les tradicions, sinó adaptar-les als valors actuals de respecte, ètica i sostenibilitat, promovent formes de celebració que no depenguin de la utilització d'animals amb finalitats lúdiques o festives. La festivitat dels Tres Tombs és una celebració tradicional vinculada històricament a l'ús d'animals. A Castellà Vallès, aquesta festivitat no s'ha celebrat en els darrers 2 anys i actualment no consta que cap entitat hagi manifestat la voluntat de reprendre l'organització. Aquesta situació obre una oportunitat per definir un posicionament clar del municipi en relació amb aquest tipus de celebracions.
De fet, diversos representants d'aquesta activitat nadalenca, en aquest cas del Passebre Vivent, van ser presents en el ple i van aplaudir les intervencions dels grups que van votar contra la proposta, que va ser rebutjada per l'equip de govern, Junts i Ara Toca. En aquest sentit, la regidora de Cultura, Joana Borrego, va replicar a Esquerra Republicana que estaven confonent tradicions amb espectacle o entreteniment.
Jo crec que s'està confonent tradició amb espectacle o entreteniment. L'Ajuntament ha de vetllar perquè les entitats que promouen aquestes activitats ho facin preservant els drets dels animals i el seu benestar. Com a Ajuntament tenim plena confiança en que les entitats que organitzen les activitats ho fan amb el màxim respecte i sense que calgui una ordenança. Que els recordi com tractar els seus animals.
Esquerra Republicana també va veure tombada la seva moció sobre Rodalies pel vot en contra de l'equip de govern. Junts i la CUP van donar-hi suport i Ara Toca es va abstenir. La proposta la defensava el regidor Txema Navarro, que va demanar dimissions.
demanar la dimissió de la consellera de Territori de la Generalitat de Catalunya i del ministre de Transports i Mobilitat Sostenible per la seva responsabilitat en la gestió dels darrers episodis greus del servei de Rodalies i per no haver garantit un servei ferroviari digne per a la ciutadania. I vuitè, traslladar aquest acord al Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible, a Adif, al Departament de Territori de la Generalitat de Catalunya, al Parlament de Catalunya i als ajuntaments del Vallès Occidental.
Segons va dir el regidor de Mobilitat, Aleix Canalís, no és just cargar les culpes precisament a qui està posant les bases per resoldre un tema endèmic.
Perquè demanar dimissions pot ser fàcil, però no arregla ni una via, ni un tren, ni una avaria, ni millora la informació als usuaris. No és una mesura útil per resoldre els problemes estructurals que s'arrosseguen des de fa dècades. I menys quan les persones de les quals es demana la dimissió són les persones que precisament estan tirant endavant i han desenvolupat l'acord d'investidura del president Illa amb Esquerra Republicana, com és la creació d'una empresa pública mixta per gestionar Rodalies, quan s'han fet el pla més gran d'inversions d'ara el 2030 en Rodalies, etc. Per tant, considerem que demanar la dimissió d'aquestes persones, que són les que estan tirant això endavant, seria una mica contraproduent, tenint en compte el poc temps que fa que estan al capdavant de les diferents tant ministeris com les conselleries.
Per part de Junts, el seu portaveu Joan Juni va subratllar que cal un traspàs de Rodalies que permeti decidir des de Catalunya.
Ara bé, des de Junts per Castellà volem posar accent en un element fonamental. Sense responsabilitat política i sense gestió eficient, cap model funcionarà. No podem normalitzar que un servei essencial col·lapsi de manera recurrent. No podem assumir com habitual el caos informatiu. No podem acceptar que la mobilitat del país quedi bloquejada cada vegada que hi ha una incidència. Els veïns de Castellà, les empreses del Vallès i el conjunt del país mereixen un sistema ferroviari modern, segur i eficient.
Sí que van tirar endavant les altres dues mocions d'Esquerra Republicana que es van debatre al ple. Una que demanava suport a un nou model de finançament per a Catalunya per garantir que els nous recursos reverteixin en el món local i una altra sobre l'adopció de mesures efectives davant l'incivisme dels ciutadans que no recullen els excrements de les seves mascotes. En aquest últim punt, la regidora d'Esquerra, Núria Rivell, va recordar que el seu grup hi treballa com a mocions des de fa 8 anys i que el problema continua vigent. Finalment, el ple va aprovar dues mocions més, una per part de Som de Castellà PSC perquè l'Ajuntament s'adherís a una proposta aprovada al Consistori de Terrassa relativa a l'ampliació del cribatge del càncer de mama dels 45 als 74 anys i la garantia de reconstrucció mamària i una contra la violència en el món de l'esport portada al ple per la CUP arran de l'agressió al jugador de la Unió Esportiva Castellà David López al camp del Turó de la Peira fa dues jornades.
L'informatiu del migdia.
Anem amb altres qüestions. Aquest cap de setmana l'Espai Torrà tornarà a ser la seu d'una concentració de vehicles, com anys enrere ho va ser en l'Speedfest. El Boosted Crew Indoor Weekend omplirà els pavellons i la plaça de la Fàbrica Nova. Albert Sant Andrés.
Com dius, Jordi, els vehicles modificats s'enveiran aquest cap de setmana a l'Espai Tolrà amb un nou esdeveniment. El Boosted Crew Indoor Weekend, que juntarà vehicles preparats dels anomenats stands i de tuning, amb una participació de més de 200 cotxes, a més de diversitats d'estands i de botigues. D'ençà que l'Speedfest, l'esdeveniment més important del món custom del país, va desaparèixer, els amants del motor han trobat a faltar un cap de setmana castellà on el motor sigui el principal protagonista. L'arrelament de la vila en aquest món, tant del motor com a la competició, han portat el nom de Castellà més enllà de les nostres fronteres. És un dels motius pels quals aquesta entitat ha triat Castellà per aquesta concentració. El president de Boosted Crew, Àlex Albala Adejo, ens explica tot el que podrem trobar.
Podreu gaudir de vehicles modificats des d'arreu de tota Catalunya, Espanya, França i Itàlia. Podreu gaudir també d'estants variats dins del sector de l'automòbil, vinils, suspensions pneumàtiques, preparadors d'escapes, food trucks també podreu disposar. També què cotxes podreu veure? Pues podreu veure vehicles d'estil racing amb preparacions de motor o vehicles de l'època del 2000, de l'època tuning, recordant l'època de la Japan Tuning, de Matt Bain, etc.
En aquesta ocasió, tendències com l'Stans i el record del túnic dels anys 2000 es donaran cita a Castellà amb la presència d'alguna de les preparacions més conegudes que han sobreviscut els anys. A les parets de l'Espai Torrat tornaran a ressonar noms mítics com els de Matt Bain, Amalio o Japan Tuning, mites i referent d'aquest món dècades enrere. Un top 10 i un top 3 seran els premis de l'organització als millors vehicles. La concentració arrencarà dissabte a les 11 del matí i fins a les 8 del vespre, i diumenge d'11 del matí a 5 de la tarda. El preu de l'entrada serà de 2 euros i serà gratuït pels menors de 14 anys.
L'informatiu del migdia.
I en esports, el partit més destacat de la jornada serà la visita del Futbol Club Barcelona al pavelló Dani Pedrosa, un rival directe de l'Hoquei Club Castellà en la lluita per la part alta de la taula. Albert Sant Andrés.
Així és, Jordi. El Barça serà el pròxim rival en Lliga per l'Hoquei Club Castellà, que necessita la victòria per poder continuar en la part alta de la taula i posicionar-se com a un dels aspirants a lluitar per l'ascens de categoria. El futbol visita les Borges Blanques aquest dissabte, mentre que el bàsquet masculí s'enfronta a un rival directe en la lluita de la zona baixa de la taula. Els tres sèniors de vòlei continuaran lluitant en la segona fase de la competició, mentre que al futbol sala no hi haurà jornada per la vaga del col·lectiu d'àrbitres.
L'informatiu del migdia. Esports.
Arrenquem, doncs, amb un dels partits de la jornada, que serà el que demà, a un quart de set del vespre, disputaran l'Hoquei Club Castellà i el Futbol Club Barcelona, el Dani Pedrosa. Els grana rebran el Club Laugrana amb la necessitat de sumar 3 punts més que no els despengin de la classificació, ja que amb diferències de només 4 punts entre primer i tercer, no sumar el faria perdre l'avantatge en quart i cinquè classificat, també, que a hores d'ara és de 4 punts. Els granes van golejar el Barça la temporada passada amb un contundent 5-0, caient per 5-4 a la tornada a Barcelona. Aquesta temporada, a l'anada van caure per 6-4 i ara els de Fiti volen la revenja d'aquesta derrota, que va ser la primera pels granes en la 6a jornada de Lliga. Els castellarencs sumen 2 victòries consecutives i travessen un bon moment anímic i de joc, en el que serà un partit on s'espera el ple fins a la bandera del Dani Pedrosa. D'altra banda, l'equip femení jugarà el mateix dissabte al Pedrosa a 3/4 enfront de l'Horta, un rival que ocupa la 8a posició de la taula i amb el qual ja van perdre la primera volta per 3-0. En bàsquet, el Club Bàsquet Castellà Masculí enceta un dels partits més importants dels que resten de temporada, amb un enfrontament directe amb el Club Bàsquet Granollers 3, que es disputarà diumenge a 7:15 del vespre al Puigverd. El Granollers, un rival 2 posicions per sobre i amb un balanç de 5 victòries i 13 derrotes, molt semblant als dels castellanencs, que porten 5 victòries i 12 derrotes i un partit menys. És un altre dels rivals que lluita per no caure en posicions de descens. Els castellarencs arriben després de la derrota enfront de les franqueses i arrossegant el partit davant del Santa Coloma B des de finals de gener, un altre duel que els pot fer sortir del descens directe. El derbi vallesà decidirà quin dels dos equips cau en zona de descens directe i qui pot sortir, tot i que, com dèiem, amb el marge del que té el castellà amb aquest partit ajornat. Pel que fa al femení, les groquinegres visiten la pista dels Sant Jordi Blau, segones classificades. Un rival complicat per continuar sumant després de la victòria enfront del Club Natació Sabadell. Aquest diumenge, 7:45 del vespre, Sant Jordi Blau, Club Bàsquet Castellà, a l'Escola Mare de Déu de Montserrat, de Rubí. En futbol, la Unió Esportiva Castellà visita el Borges Blanques demà dissabte, després de la derrota per la mínima davant del Poble Sec. Els de Juan Antonio Roldán estan obligats a sumar els 3 punts per no despenjar-se de la part alta de la taula després de perdre la 4ª plaça la setmana passada. El Borges és un rival que ocupa la penúltima posició, però un camp on el Castellà encara no ha guanyat a primera catalana, ja que fa 2 temporades va perdre el Ramon Espasa. Aquestes són les paraules del segon entrenador, Juanje Rodríguez, sobre aquest rival.
Nosotros no podemos pinchar más. Si queremos tener posibilidad de estar al final, o nuestro ilusionante objetivo, que era ser este equipo, ese tercer equipo que pueda estar ahí peleando hasta el final, pues ya no podemos escapar, punto. Porque los dos de arriba lo van a pinchar, los otros vienen apretando fuerte. No sé si los que han jugado hoy los resultados, pero vaya, que nosotros, evidentemente, y en casa, son dos puntos que son importantísimos. No podemos seguir así. Y sí que es verdad que la categoría está tranquila, pero nosotros queríamos algo más este año. Es ilusionante, el equipo es para ello. Y bueno, vamos a esperar.
A més, l'equip anirà amb la important baixa de David López, que ha estat sancionat amb un partit per la doble amonestació que va veure la setmana passada. Els locals tampoc podran comptar amb Eloi Gras. Dissabte, a un quart de sis a la tarda, Club Futbol Borges Blanques, Unió Esportiva Castellà. I parlem ara de futsal, un equip que no tindrà jornada aquest cap de setmana per la vaga d'àrbitres i de la Federació Catalana, després dels incidents ocorreguts en el partit entre el Canet Futbol Sala i la Unió Santa Coloma, on l'àrbitre va ser agredit per un espectador. Per aquest motiu, la Federació Catalana de Futbol, a petició del col·lectiu arbitral de Futbol Sala, ha decidit aturar la competició i suspendre tots els partits de Futbol Sala de divendres 27, dissabte 28 i diumenge 1 de març. I per acabar, com sempre, ho fem amb vòlei, amb la visita de l'equip femení al Prat en el segon partit de la segona fase contra el Vikings Vòlei, aquest dissabte a les 4 de la tarda. Les del Baix Llobregat són terceres a la classificació amb 6 punts. Pel que fa al primer equip masculí, els de Marc Llamas buscaran abandonar la part baixa de la taula contra el Vòlei Girona B, que, com els taronges, només suma un punt. El partit arrencarà diumenge a la 1 del migdia al pavelló Puigverd.
L'informatiu del migdia. Les notícies de Castellà.
Anem amb el Bram, perquè avui se celebra l'acte d'homenatge al cineasta castellanc Pere Joan Ventura, que començarà a l'Auditori a partir de 8:45 del vespre. L'acte, que comptarà amb la participació de familiars, amics i companys de professió de Ventura, inclourà la projecció de l'Efecto Iguazú, que l'any 2003 va ser premiat amb el Goya el millor documental. El film tracta sobre la protesta que van fer els treballadors de Sintel, que van acampar l'anomenat Campament de l'Esperança a la Castellana de Madrid en defensa dels seus drets laborals. El documental segueix l'evolució dels esdeveniments durant 4 mesos d'abril-agost del 2001 i reflecteix la vida d'aquestes persones durant la seva acampada i les negociacions entre govern i sindicats. Aquest diumenge 1 de març, a la 1, arriba una nova edició de la Calçotada Popular, una jornada gastronòmica pensada per reunir amics, veïnat i famílies en un ambient festiu i de proximitat. A més, la previsió meteorològica apunta a una jornada assolellada i amb temperatures agradables, un escenari ideal per gaudir de l'activitat a l'aire lliure. L'esdeveniment serà possible gràcies a la col·laboració de Bruna Burger Grill, el celler de Castellà, la Piparra i Mariana Bakery, que uneixen esforços per oferir una proposta completa amb calçots de quilòmetre zero, carn de qualitat i productes de proximitat i postres artesanes. La música anirà a càrrec del DJ Josep Duran de Viu, que crearà l'ambient perfecte per gaudir de la trobada. Els tiquets es podran adquirir de manera anticipada fins aquest dissabte 28 o el mateix dia de la calçotada amb un petit suplement. Es disposa del menú adult a un preu de 25 euros, menú infantil a 10 euros i opció d'afegir un extra de calçots per 12 euros. Com a novetat d'aquest any, l'organització ha introduït algunes millores en el sistema de servei amb l'objectiu d'agilitzar el funcionament i evitar les llargues cues, un dels aspectes detectats com a punt a millorar de l'edició passada. D'aquesta manera es vol garantir una experiència més còmoda i fluida per a tots els assistents. L'activitat coincidirà amb la celebració de la Fira Forest Talks, que Comerç Castellà organitza entre les 10 i les 2 als carrers Sala Boadilla i Hospital.
L'informatiu del migdia. Les notícies del Vallès.
Aquest matí hi ha hagut, a primera hora del matí, un accident a Sant Cugat del Vallès. A les 7, bombers rebia l'avís de la col·lisió entre dos vehicles a la rotonda situada davant de l'escola L'Olivera, que connecta la Ronda Nord amb Vallespí. Per causes que es desconeixen, un dels dos vehicles ha anat a parar a sobre de la mateixa rotonda. L'Ajuntament informa que un dels conductors ha donat positiu en alcoholèmia i que una persona ha estat traslladada a la clínica Cepello. Dues dotacions de bombers, dues de la policia local i el SEM, han intervingut en l'accident. I el ple de Rubí ha rebutjat la moció proposada per l'Alternativa d'Unitat Popular, la UP, a instàncies de la plataforma Justícia per a Brian Ríos, en què es demanava transparència i reparació per la mort del jove rubinenc sota custòdia policial el 21 d'agost del 2023. Després d'un llarg periple judicial, el metge que el va sedar amb una dosi d'un sedant i un antipsicòtic serà jutjat per homicidi imprudent, però la plataforma demanava crear una comissió municipal d'investigació per esclarir els fets i que no tornin a passar. La proposta només va tenir el vot afirmatiu d'Esquerra Republicana i va comptar amb l'oposició del PSC i l'abstenció de la resta dels grups. La majoria de les forces va demanar respectar el procediment judicial en marxa i no qüestionar sense proves els policies locals que van detenir Ríos. La plataforma, per la seva banda, creu que el ple ha perdut una oportunitat històrica de reparació i oposició al racisme institucional, mentre que el síndic ha demanat que l'Ajuntament faci un minut de silenci institucional per aquesta mort. Posem el punt final informatiu d'avui divendres 27 de febrer del 2026. Ens acomiadarem als que us hem acompanyat, Carlos Lefegui, el control tècnic, Albert Sanandrés, a la redacció i als esports, i qui us parla, Jordi Rius. Res més, que acabeu de passar una bona tarda i bon cap de setmana.